Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:18.
3, 2, 1, Seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, aquí a punt per xerrar, Roger.
Fins a dia d'avui, la Terra es planera un espai de ciència, d'astronomia, de física, sobretot, fins i tot de tant en tant de química, però és que avui obrirem la finestra fins i tot a la biologia, Joan Anton.
Que ja ho havíem fet alguna vegada, Roger, havíem parlat de codis genètics, però sí que és veritat que avui entrarem en el camp de la química-biologia.
Amb una paraula que fa molta por. Avui a la Terra es plana els verins. Avui el verí, clar, jo penso en verí, el primer que em ve al cap és els animals verinosos, una serp, per exemple.
Per exemple,
no?
O les aranyes, eh?
O les aranyes, sí.
Que, de fet, provoquen morts a tot arreu, eh? Al món. Però,
A mi em fan més por les serps que les aranyes, tu, no
sé. A mi cap ni una, a mi m'encanten aquests bitxos.
Sí? Home, veure, però per tenir-los a casa?
No, a veure, sí, t'haig de dir que si... Ara ja no, eh? Ara no podria. Però quan era jove, una de les coses que jo m'hagués fet il·lusió és tenir una serp a casa. Evidentment, ara que tinc més ús de raó, crec que és mala cosa, perquè aquests bitxos no volen estar a casa. Aquests bitxos volen estar en llibertat, pobrets, això de tenir-los. Però ja quan un és jove que té aquestes coses, i a mi les aranyes, per exemple, no em fan por, al revés, i a més no les mato, considero que són molt útils, simplement les trasllado. És a dir, si les veig a casa en un lloc on poden molestar o, diríem, en algú de la família els poden fer por, les trasllado a una planta.
Fas el contrari del que faig jo.
Ai, són molt beneficioses, eh? Es carreguen mosques, mosquits...
Entenc que es mengen mosquits,
clar,
no? I mosques...
Clar.
I després, també, parlant de verí, hi deu haver també gripaus i moltes granotes.
Oh, i tant. Ara veuràs. De fet, hi ha un gripau en un verí potentíssim. Ara en repassarem alguns.
Va, què és un verí, Joan Anton? Qualsevol substància pot ser verinosa?
Doncs sí, senyor, i aquesta és la primera gran sorpresa, no? Que igual hi haurà gent que diu, com, qualsevol? Sí, perquè al final tot depèn de la dosi de que tu et prenguis. Qualsevol cosa que et prenguis en molta quantitat et pot matar. Per exemple, sabies que l'aigua, fins i tot l'aigua, pot arribar a ser tòxica, eh? Si en veus una quantitat exagerada, produeix hiponatrèmia, que la hiponatrèmia és una condició en què et baixa la concentració d'ions de sodi en els teus fluids, a la sang, i això afecta el sistema nerviós i el cervell. Això s'ha donat en casos molt excepcionals. Però el que vull dir és que, en principi, qualsevol substància consumida amb quantitats exagerades pot arribar a ser tòxica. Tot i això, el que anomenem vulgarment verins són aquelles substàncies que, en molt poca dosi, resulten perilloses o fins i tot mortals. I el món natural n'és ple, ara en comentàvem, de verins. Plantes, insectes, animals que l'utilitzen per capturar les seves preses o per defensar-se. I n'hi ha unes d'aquestes substàncies, les d'origen natural, aquestes acers de plantes i tal, que les anomenem toxines o també biotoxines. Per tant, quan escoltem el nom toxines, ens estem referint a un verí natural provocat per un ésser viu, per diferenciar-les de les substàncies tòxiques que produïm artificialment en laboratoris, que no són toxines. Són verins, però no són toxines.
Com pot entrar al cos un verí? Perquè, clar, en el cas de l'aigua, és qüestió d'anar bevent fins que es torna dolenta, no?
Exacte.
Per, com diguem, entens massa. Però en el cas del verí d'una serp, amb una mossegada. En el cas d'una aranya, amb una punxada.
Exacte. Hi ha diferents mecanismes per entrar dins del cos de les víctimes i actuar. No tots els verins empren la mateixa forma d'entrada i, a més, una mateixa substància, en funció del mecanisme que tingui d'entrada, pot ser molt tòxica o poc tòxica. Vull dir que també la perillositat de la substància té a veure amb el mecanisme que utilitza.
Per exemple, una picada d'un mosquit... Això també és verí o què?
No, el mosquit el que fa és xupar-te la sang perquè el que vol és metabolitzar aquesta sang. Què passa? Que, i ara ja entraríem en una altra càmera, m'has canviat el terreny.
Sí, perdó.
No, però no passa res. El problema del mosquit és que és un possible vector de transmissió de malalties. És a dir, que amb la picada, que l'única cosa que et vol és agafar sang, en aquesta picada et pot transmetre determinades malalties. Però no seria l'exemple aquest dels verins. Fixa-t'hi, els mecanismes d'entrada són per ingestió, que és quan tu menges alguna cosa i això entra pel tracte intestinal, per inhalació, a través dels pulmons, quan ho respires, per contacte, aquells verins que entren directament només per contacte amb la pell, i per injecció, que són aquestes picades o mossegades que entren directament a través de la sang per via intramuscular o intraperitoneal. Per tant, fixa-t'hi, aquests són els mecanismes generals d'entrada d'un verí, i com et deia, un mateix verí, si entra d'una manera, per exemple, un verí que per sang pot ser mortal, a lo millor ingerit, és inofensiu, és innocu.
Un cop dins del cos, com actuen aquests verins?
De nou, cada verí té els seus propis mecanismes d'acció. En diem que són molt específics. Ser específic vol dir això, que cadascun té els seus mecanismes d'acció. Però bàsicament estem parlant de química. Estem parlant de reaccions químiques i que interfereixen en aquestes reaccions que té el metabolisme que tenen les nostres cèl·lules per funcionar. Alguns, per exemple, interfereixen amb els mecanismes de producció d'energia de les cèl·lules. Altres ho fan amb les membranes de les cèl·lules. Altres enllacen amb molècules que són necessàries per funcionar. És a dir, segrestren molècules importants per nosaltres per al metabolisme. Com dèiem, són molt específics. Si parlem d'aquestes toxines, el que dèiem verins naturals, n'hi ha que inhibeixen reaccions químiques que tenen lloc dins del nostre sistema nerviós. Això són el que anomenem neurotoxines, que segurament són les més perilloses de totes les toxines, és a dir, de tots els verins del món natural, les neurotoxines que actuen sobre el sistema nerviós. N'hi ha d'altres que afecten a nivell celular, que anomenem citotoxines, típiques de verins d'algunes serps, com la cobra, o que interfereixen amb la sang directament, n'anomenem hemotoxines, com els verins de serps de cascabell. Fixa-t'hi, serps, per un canvi, que actuen d'una manera diferent. Com dèiem abans, les neurotoxines segurament serien els verins més perillosos o més potents que hi ha.
Fa molt que els humans fem servir els verins, no?
Els verins són quasi, o sense el quasi, tan antics com la pròpia humanitat, perquè simplement a partir de l'observació de la natura, l'home se'n va adonar de que la natura, els animals, les plantes, utilitzen verins per capturar preses o per defensar-se, i ja es va començar a utilitzar aquests verins naturals, aquestes toxines, simplement per defensar-se, per la guerra, per assassinar, per eliminar rivals, i en algunes cultures les persones que tenien el coneixement d'aquestes substàncies eren com mags i mantenien aquest coneixement d'una forma confidencial i el transferien de generació en generació. Això els donava rellevància i poder dintre les tribus, per exemple. I a la història tenim casos famosíssims i llegendaris d'enverinaments. Per exemple, es diu que Sòcrates va ser condemnat a beure cicuta. Cleòpatra, que va morir a causa del verí d'un cert àspid, que és un tipus de cobra egípcia, tot i que avui encara es continua discutint si va ser mossegada o directament es va injectar la toxina de la serp, no? Després, en èpoques, altres èpoques, com per exemple l'antiga Grècia o Roma, el tema dels enverinaments era quasi com una cosa freqüent, i després tenim a l'edat mitjana i durant el Renaixement utilitzaven, hi havia gent que utilitzava l'arsènic, que és un element molt tòxic, per provocar la mort de rivals, perquè l'enverinament en aquesta substància, amb l'arsènic, simulava els símptomes del còlera i era molt difícil de detectar. I aquí tenim llegendes com els Borja o els Medici, aquestes grans famílies que es deia que de vegades utilitzaven aquest tipus d'enverinaments per eliminar rivals, no? Justament, enverinament per arsènic sembla que és la causa per la qual va morir Napoleó. I això s'ha conegut recentment amb l'anàlisi dels cabells del personatge i quadra perfectament amb els símptomes de dolor intestinal que ell va tenir. I clar, després ja la cosa s'ha anat sofisticant i hem anat emprant substàncies molt tòxiques, fins i tot per provocar en massa, no? Per eliminar gent en massa, lamentablement, com armes de guerra. I el cas més cruel és l'Holocaust nazi, que es va emprar àcid cianhídric, cianur d'hidrogen, a les càmeres de gas. I actualment també hi ha casos espectaculars, després si vols te n'explico un, que s'ha utilitzat allò de quasi de pel·lícula, lamentablement és veritat, per eliminar agents secrets.
Sí, sí. I recentment hi ha hagut molts casos, eh?
Sí. Després t'explico el del 2006, però sí. Ara t'ho explicaré.
Escolta'm, classifiquem-los abans, aquests verins, perquè s'entén que es deuen organitzar o classificar d'alguna manera, no?
Sí, per perillositat. Hi ha com una escala que n'anomenem LD50, que vol dir la dosi letal que necessites d'aquell verí per provocar la mort del 50% de la població exposada al verí. És a dir, no tothom que sigui exposada en aquell verí morirà, no tots, però la dosi que tu necessites per eliminar el 50% d'aquells individus, això és l'escala que utilitzem, es diu LD50. I ara anirem repassant verins i veuràs que cadascun d'ells té un LD50 diferent. Per exemple, el cianur, que és, bueno, és un dels exemples químics més clàssics d'enverinament, que té un LD50, perquè et facis una idea, de 6 mil·ligrams per quilo. Vol dir que un adult de 60 quilos, només amb 360 mil·ligrams, matarà, això és la dosi que podrà matar el 50% dels adults que l'ingereixin. I no es diu res del que li passarà a l'altre 50%, segurament quedarà bastant malmès, eh? Però el 50% morirà. I això només són 360 mil·ligrams. Però ara veuràs que els verins que anem a repassar són molt més potents que aquests.
Quins són els més perillosos i els més letals, Joan Anton?
Ara els anirem veient, però abans no comencem amb la llista, dir-te que allò que tu pensaries, o que qualsevol de nosaltres pensaríem, que és les aranyes o serps, que n'hi ha de molt verinoses, no són aquestes les que els verins que tenen aquest LD50 més alt. Simplement perquè, a pesar que són molt perillosos, la quantitat que t'injecten una picada, una serp o una aranya, és suficientment grossa, la quantitat, com perquè aquest índex no sigui molt elevat. És a dir, bàsicament et maten perquè són, o et maten o et provoquen malifetes, no? Perquè són verinosos, aquestes substàncies són verinoses, i perquè la quantitat injectada és relativament gran. Però ara veuràs que hi ha verins que pràcticament amb res poden matar un munt de gent.
Per exemple, hem de parlar del peix globus, que aparentment és una delicatessa en culinària, però alerta, no?
Sí, això és la tetradotoxina. És una toxina que es troba en el peix globus, el fugu japonès, com deies ara, una delicatessa de la cuina, que s'ha de preparar en extremada cura. De fet, han d'homologar els cuiners, i durant anys s'entrenen per retirar els òrgans del peix que acumulen aquesta toxina, per exemple, el fetge o la pell mateixa. I aquesta toxina la generen uns bacteris que viuen en aquestes parts del peix. I, a més, no es destrueix amb l'escalfor. Fixa-t'hi, aquesta toxina ha matat al Japó 23 persones des de l'any 2000. La majoria per intentar preparar el peix a casa. Hi va haver anys de rècord. A l'any 1958, a Japó, van morir 179 persones per la ingestió d'aquest peix. Aquesta toxina inhibeix els senyals nerviosos, provoca molta sintomatologia. Quan és ingerida, aquest és el mecanisme d'entrada de la toxina, però fins i tot també inhalada i també absorbida a través de la pell. Com és el seu índex? Ara parlem LTD50. El seu índex, fixa-t'hi, 300 micrograms per quilogram d'adult si és ingerida. Vol dir que només amb 10 micrograms si és injectada ja mata un adult. Si la víctima ets capaç de sobreviure 24 hores, és molt possible que et recuperis. Per tant, no té antídot i, per tant, el mecanisme aquí que utilitzen els sanitaris és intentar de mantenir viu, intentar mantenir les teves constants vitals durant 24 hores perquè superis aquest primer xoc.
Hi ha altres verins que es fan servir també com a insecticida, no?
Sí, per exemple, l'estricnina, en cas de llibre, no?, que s'ha utilitzat com a insecticida, a més com a verí, lamentablement, per eliminar el que anomenem animals molestos, llops, guineus, que avui sabem que això és un error gravíssim que hem generat, no? Està prohibit el seu ús per la Unió Europea des de l'any 2006, i s'extrau d'algunes plantes de l'Àsia tropical, actua com a neurotoxina, i fixa-t'hi, a més hi ha hagut alguna mort, vaig trobar que el 24 de novembre del 2009 es va produir un assassinat per estricnina a Galícia, sembla per una disputa.
Després hi ha un altre concepte verinós molt famós aquests últims anys gràcies a la sèrie de Breaking Bad, ricina, no? Que sí. Els protagonistes precisament de Breaking Bad feien servir bastant.
Sí, és una toxina que es troba a la planta del ricí, extremadament potent, un LTD50 de 22 micrograms, és una passada, tant si s'injecta com si s'inhala. Uns granets de la mida de grans de sal poden matar una persona, directament. I es va emprar per matar el dissident búlgar Georgi Markov, que es trobava exiliat a Londres l'any 1978. Sembla, és de pel·lícula, lamentablement és veritat, sembla que li van disparar amb un paraigües. És a dir, amb un paraigües van disparar-li una diminuta càpsula plena de ricina i això el va matar. Aquesta toxina interfereix amb la síntesi de proteïnes dins les cèl·lules.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, parlant de verins. I tot substàncies verinoses disparades en paraigües. Per sí. On continuem, Joan Anton?
Mira, n'hi ha un altre que és el VX. Anem augmentant perillositat. El VX és una substància sintètica, per tant, no és una toxina. Aquesta és de laboratori, que ataca el sistema nerviós i es va desenvolupar dins del camp dels insecticides, però es va veure que era massa perillós fins i tot per emprar-lo en el món de l'agricultura, i es té documentada la mort d'una persona per VX, però fixa-t'hi, de 4.000 ovelles que van morir per accident a Utah, als Estats Units, l'any 1968. El seu LTD50 planta és només de 3 micrograms per quilo.
No em parla gaire de les granotes, Joan Anton.
Sí, ho havíem introduït al començament. Fixa-t'hi, hi ha un tipus de granotes que tenen una toxina, que és la batracotoxina, que s'empra en algunes tribus d'indis sud-americans, que prové de la pell d'aquestes granotes. La seva potència és brutal. LT de 50 de 2 micrograms per quilo. És a dir, un o dos granets de la mida de sal et mata directament.
I aquesta... Però d'aquestes granotes no en tenim aquí, eh?
No. Indis sud-americans, per tant, això està a Sud-amèrica. Però ara veuràs que la curiositat per mi que em vaig descobrir quan preparava el guió és que si aquestes granotes es crien en captivitat, no són verinoses. És a dir, es creu que és degut a la dieta que tenen en entorns selvàtics, segurament d'alguns tipus d'escarbats, que per metabolisme generen aquesta toxina. Però si no consumeixen aquestes coses, aquestes granotetes, doncs no ho són de perillosa.
Doncs mira, la podríem tenir d'animal de companyia, Joan.
Sí, per exemple.
I més enllà dels animals, si parlem del microplàncton o també hi ha els bacteris que poden generar verí, no?
Sí, la maitotoxina, LT de 50 de 0,2 micrograms per quilo. És una passada, això ja. La generen alguns tipus de microplàncton i el que interfereixen és en el flux d'ions de calci dins les cèl·lules i et mors d'un atac de cor. Després tenim una altra toxina que és la botulínica, molt potent. De fet, és la toxina més potent que es coneix. Aquesta és la més potent. La generen alguns tipus de bacteris i té un LT de 50 d'atenció, un nanogram per quilo de pes. És a dir, una dosi en sang de 10 micrograms mata un adult per paràlisi muscular. Aquesta és la més potent que coneixem, de toxina, vol dir de verí natural.
I ara sí, aquella història que us havíem promès sobre el poloni.
Sí, poloni, recordem, un element químic descobert per Marie Curie a l'any 1898, és 250.000 cops més letal que el cianur. Tan sols una bilionèsima de gram és suficient com per matar una persona. En un gram podries matar entre 10 i 50 milions de persones. A més de ser tòxic, és radioactiu i provoca danys irreparables a l'ADN, per exemple. I seria l'agent químic que es va emprar per eliminar el dissident rus i exagent del KGB, Alexander Litvinenko, a Londres l'any 2006. Quan es va investigar el cas, es van trobar traces de poloni a diversos llocs, cafeteries, restaurants, a Londres, i és que sembla que ho haurien intentat en diverses ocasions i haurien fallat, no haurien aconseguit fer-li arribar al poloni, però com que és molt radioactiu, van acabar detectant traces, és a dir, radioactivitat generada d'aquest poloni.
Avui amb el Joan Anton Català hem parlat dels verins, hem parlat de biologia, de química, sobretot, també, i hem après bastantes coses que no teníem ni idea, Joan Anton.
Sí, jo també, quan vaig preparar, la veritat, aquest guió, quan el vaig preparar, això de les granotes, que si les cries en captivitat no ho són...
Et va fascinar.
Sí, a mi és una cosa increïble, sí.
Així que el Joan Anton, de petitó, volia tenir una serp d'animal de companyia a casa, eh?
Ja t'has quedat amb això, eh?
Sí, m'he quedat
sí,
amb això.
És cert, és cert.
Què hi passarà aquesta setmana al cel?
Val, mira, dimarts tenim superlluna. Recordem que la superlluna és una lluna plena que es produeix a la part de la seva òrbita més pròxima a la Terra i això la fa aparèixer en el cel un xic més grossa que habitualment. En realitat, molt poc més grossa, eh? Però podem fer aquell experiment que havíem dit, fotografiem aquesta lluna plena amb un equip fotogràfic, amb el mateix equip fotogràfic, vol dir mateix zoom, tot igual, tornem a fotografiar la següent lluna plena i llavors en un programa de tractament de gràfics les posem una sobre l'altra i veurem això, que la d'aquest dimarts és una mica rona, un 5% potser, una mica rona més grossa que una lluna plena normal.
Doncs n'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Anton, com
gràcies
sempre. Una abraçada.
Igualment.
Ara tornem al suplement.